Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Ultimàtum del PSOE a José Luis Ábalos. L'executiva del partit dona 24 hores a l'exministre perquè entregui l'acta de diputat per responsabilitat política arran de la seva relació amb Koldo García, investigat pel suposat cobrament de comissions en la compra de mascaretes. Els socialistes també demanaran una comissió d'investigació al Congrés. La intel·ligència artificial, el futur del 5G i les últimes novetats en robòtica són els punts forts del Congrés de Tecnologia Mòbil que aquest matí ha obert portes al recinte firal de la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat. Una edició amb xifres semblants a les d'abans de la pandèmia i en què s'espera arribar gairebé als 100.000 visitants. Setmana clau per a la pagesia. Avui els ministres d'Agricultura de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les per intentar agilitzar solucions per al sector. Mentrestant, 20.000 manifestants es concentren a Madrid i des de Catalunya ja s'anuncien talls i concentracions de cara a demà a bona part del país. Les patronals recomanen a les indústries sancionades per consums excessius d'aigua que recorrin les multes. Segons ells, l'Agència Catalana de l'Aigua està calculant malament els estalvis de les empreses perquè compara els consums actuals amb el període Covid, quan les produccions estaven sota mínims. Baixa lleugerament la taxa de risc de pobresa a Catalunya, segons les dades de l'IDESCAT, i se situa en el 24,4%, però creix el nombre de famílies amb pobresa severa gairebé un punt fins al 8,9%. Una quarantena de persones, moltes elles menors d'edat, entren nedant a Ceuta des del Marroc. Segons els serveis d'emergència, hi ha alguns ferits que han xocat amb les roques pel fort onatge. L'equip de Navalny assegura que estaven al tram final d'un intercanvi de presoners just abans de la seva mort a la presó. L'acord hauria implicat l'alliberament del principal opositor de Putin i dos nord-americans a canvi d'un txec condemnat a Alemanya. Dimissió de tot el govern palestí per renovar l'autoritat palestina. El moviment busca generar un executiu de consens que recuperi el control sobre Gaza, tal com volen els Estats Units. Troben al monestir de Santes Creus, a l'Alt Camp, restes funeràries intactes dels segles XIII i XIV. Aquestes restes insòlites s'han trobat durant uns treballs de restauració del claustre a l'interior dels sarcòfags de la Galeria Nord. Els esports.
El Girona podria recuperar aquest vespre la segona posició a la Lliga si guanya el Rayo Montilivi en el partit que tancarà la 26a jornada. El Girona-Rayo començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid continua com a líder de primera després de superar per 1-0 el Sevilla i ara mateix té 8 punts d'avantatge sobre el Barça i 9 sobre els gironins, que tenen un partit pendent. I Ricky Rubio serà presentat oficialment d'aquí a mitja hora mal comptada com a nou jugador del Barça de bàsquet.
I el temps durant la tarda es produiran ruixats a les comarques gironines i també s'estendran fins a la litoral i prelitoral central, localment amb tempesta i calamar-se. Neu al Pirineu, amb cota baixant a la tarda cap als 1.200 metres, sol a la meitat sud i la temperatura una mica més alta que ahir. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Obre les portes al Mobile World Congress, que espera l'assistència de prop de 100.000 visitants. Aquest any és el Congrés de la Intel·ligència Artificial, la tecnologia capaç de crear contingut, com sabeu, com textos, àudios i imatge. I cada cop més, telèfons mòbils són capaços de fer servir aplicacions en aquest sentit. Un esdeveniment, el Mobile, que omple la capital catalana de congressistes que ocupen 20.000 places hoteleres i que es troben de cara amb els missatges sobre la importància d'estalviar aigua per la situació d'emergència per sequera que estem vivint. Precisament, l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha imposat 120 multes a ajuntaments i 20 més a empreses que han gastat per sobre del permès per les restriccions de la sequera. Per bé que la Pimec hi recorrerà perquè considera que el sistema amb què s'està calculant aquest estalvi de les indústries, asseguren, és erroni. Mentrestant, els pagesos es preparen a tornar a les mobilitzacions demà, amb tracturades en diversos indrets del país. De fet, avui continuen les protestes, tant a Madrid com a Brussel·les, coincidint amb la reunió de ministres d'Agricultura de la Unió Europea. Els que sí que ja han sortit a les vies són els pagesos i ramaders del Pallars Jussà i tallen la C-13 a Tremp. I els pescadors de Tarragona, que també s'uneixen a les reivindicacions, i avui no han sortit a la mar. Una jornada de vaga que també segueixen les confraries de Torredembarra, Cambrils i les cases d'Alcanar en defensa d'un futur digne per a la pesca. Pendents de les pluges d'aquesta tarda, perquè poden, diuen els meteoròlegs, tornant acompanyades de calamar-se, i Protecció Civil demana prudència, no fos cas que repetís l'episodi que dissabte va deixar centenars i centenars de conductors atrapats perquè l'AP7 es va tallar durant 5 hores. I també anirem a Santes Creus, on avui s'ha presentat una troballa excepcional arran de les obres de restauració d'un conjunt funerari del Reial Monestir. Intactes els sarcòfags i se sap que hi hauria allà enterrada noblesa catalana als segles 13 i 14. Us explicarem en aquest Catalunya al dia que avui fem en Quim Balaguer, l'Imma Mates, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La tecnologia ja omple el recinte Firal de Gran Via, l'Hospitalet de Llobregat i també els milers de participants del Mobile World Congress. Fins dijous se n'hi esperen prop de 100.000 i es recuperen així les xifres prepandèmia, ara que no hi ha restriccions enlloc i retornen del tot els congressistes asiàtics. Les novetats en telefonia mòbil continuen ben presents, encara que noves tecnologies com la connectivitat de tota mena d'objectes, la intel·ligència artificial o la robòtica, doncs els disputen en aquests moments el protagonisme. Al recinte Firal de l'Hospitalet hi tenim, entre d'altres, el Ricard Luque, la Carme Montero i en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Ara mateix aquí quin ambient hi ha?
Doncs el que deies, és ben bé el mobile dels mobiles per pandèmia, no només per la quantitat d'assistents, sinó també pel tamany i espectacularitat dels estands. Aquí està entrant gent des de les 7 del matí sense parar, i és que són 2.400 expositors vinguts de 200 països, amb interessos que van molt més enllà ja dels últims dispositius mòbils, com ens deien aquests congressistes que entraven ben d'hora.
Sobre todo ver los temas de inteligencia artificial aplicado en dispositivos, aplicado en redes, eso es lo que más me interesa a mí.
La ciberseguridad, el tener infraestructuras y tecnologías seguras, robustas, pues es fundamental.
Tampoc no paren les conferències. Gairebé la meitat de sectors ja no relacionats estrictament amb la telefonia mòbil.
Joan, i quina és aquí la presència catalana?
Molt més alta que l'any passat, ha crescut un 8% respecte al 23, fins a 360 empreses. Moltes el que busquen és donar-se a conèixer i trobar un soci inversor de fora que els ajudi. Al Stand de Catalunya, per exemple, que n'acull una quarantena, el president aragonès ara fa pocs minuts ha donat dades del que representa l'economia digital a Catalunya. Les dades d'Acció, 23.000 empreses, gairebé el 13% del producte interior brut, que donen feina a 185.000 treballadors. Uns llocs de treball de la qualitat que ha explicat el president de la Generalitat.
L'economia digital dona feina a 185.000 treballadores i treballadors al nostre país. Llocs de treball de qualitat, d'alt valor afegit, i per tant ens permet tenir més oportunitats i prosperitat per a tothom i per tot arreu de Catalunya.
També destaca l'estand de la Barcelona World Capital, que proposa un viatge en el temps per visualitzar el passat, el present i el futur de la innovació tecnològica a Catalunya, sempre present. El seu CEO és Francesc Fajula, que ha remarcat una experiència basada en el cor humà.
I és un cor que batega al mateix ritme i és de la mateixa estil i de la mateixa complexitat que el cor humà de la persona que s'està fent la prova, no?
I acaba d'arribar aquí al nostre costat la Carme Montero, la nostra companya entusiasta de Gada Mobile, que no es perd cap novetat digna d'explicar i ens pot explicar algunes coses.
Tu diràs, Carme, hi ha una estrella aquest any aquí al Mobile?
Doncs mira, l'estrella indiscutible, com deies, del Mobile és la intel·ligència artificial aplicada a grans artilugis, també a cotxes autònoms, n'hem vist molts, fins i tot una en forma de màquina de cafè, la veritat és que era boníssim, i també aplicada a coses més petites i portables, com els mòbils o petits estris. Però nosaltres hem anat directes a buscar el gran reclam d'aquest any, el cotxe del futur, el cotxe volador, que porta una empresa que es diu Aleph Aeronautics. És una empresa nord-americana, però els desenvolupadors són russos i ucraïnesos. D'entrada, és una mica decebedor, perquè el que veus és un prototip petit d'un vehicle amb 8 hèlix, però no és gaire gran, però es pot enlairar i serveix per evitar, evidentment, els embussos, això aniria molt bé, no? Per portar aquest tipus de vehicle, cal tenir una llicència de pilot, també, a més de la de conduir. Tot això ens ha explicat l'Anita, que també ens deia que, clar, ells han portat un prototip, però ja no està encara al mercat, però sí que és una realitat. Així ens ho explicava.
Aquí tenemos el prototipo, pero el coche de tamaño real está en Estados Unidos. Ya hicieron las pruebas y el coche vuela. Las pruebas hicieron sin personas a bordo, pero sí que está previsto para volar. La capacidad serán 2 personas y para el futuro está previsto para 3 o 4 personas.
Mobilitat molt present, també connectivitat, i no oblidem que aquest és el congrés de telefonia mòbil per excel·lència, on les marques porten el millor de cada casa. És com Samsung, que exhibeix el seu Galaxy S24, que incorpora intel·ligència artificial per una millor experiència fotogràfica i també per traduir una conversa en temps real, 2 persones que parlen en idiomes diferents. Però de moment saps quina és la signatura pendent, no, Marta? T'imagines, no?
Quina és la signatura pendent?
Exacte. Doncs que el català no està incorporat. Que doncs
estrany,
ja està, no era difícil, no? Llavors ja hem anat a la fira dins de la fira, que és l'estand de Huawei, el més gran, 11.000 metres quadrats, i allà trobem solucions de connectivitat 5G i curiositats com un rellotge intel·ligent d'or de 3.000 euros, que m'hem provat, era impressionant, i complements que són una mica més assequibles, menys de 200 euros, pots trobar uns auriculars en forma de piercing per a totes aquelles persones que no els agrada ficar-se coses a l'orella. En Roberto ens explicava com funcionen.
Un auricular que la parte de la izquierda lleva como si fuera una alubia y en la parte delantera llevaríamos un circulito que sería el que se introduciría dentro de nuestra oreja. ¿En forma de qué? Como si fuera un piercing, se va a poner directamente en la oreja y tendremos nuestro auricular conectado al móvil sin ningún problema.
Doncs aquest és un tastet de les primeres hores de Mobile. Recordeu que dins d'aquest congrés també se celebra el 4 Years From Now, és el seu 10è aniversari, i això, Marta, els ho explicarem demà.
Doncs sí, anirem parlant cada dia. Gràcies, companys, que vagi molt bé la jornada. Adéu-siau.
Adéu. Vinga, fins ara.
Però aquesta intel·ligència artificial que ara explicava la Carme també entra les visites entre el metge i el pacient de l'atenció primària. Us ho estem avançant a Catalunya Informació des de primera hora del matí, i és que de manera pilot es provarà en 6 CAPs una eina digital que pren notes de la conversa durant la consulta i les transforma en notes mèdiques. Això permet que el metge pugui dedicar a tota l'atenció al pacient. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Com funciona aquesta eina d'intel·ligència artificial?
Doncs, com deies, durant la visita d'un pacient amb el seu metge al CAP, al centre d'atenció primària, es grava la conversa i aquesta eina digital interpreta el llenguatge col·loquial i el transforma en notes mèdiques, que si el metge les valida, s'introdueixen directament a la història clínica del malalt. El doctor Josep Vidal, que és metge de família i cap de la unitat de recerca de l'Institut Català de la Salut, em posa un exemple pràctic en declaracions a Catalunya Informació.
Doncs mira, jo fa 3 dies que tinc mal de coll, que tinc febre, que no em trobo gaire bé, que estic xafat. Doncs el que fa l'algoritme, t'ho reinterpreta i posa pacient de tal edat que acudeix per odinofàgia des de fa 2 dies. Posa en un format així més mèdic, diguéssim.
D'aquesta manera, el metge pot mantenir l'atenció en el seu pacient al 100% i aconsegueix dades més completes.
Et pots centrar en mirar el pacient i tenir una conversa normal. S'ha vist que més o menys el temps que dediquem els metges a escriure les notes amb ordinador pot arribar a ser un 15 o un 25% de la consulta, que potser són 2 o 3 minuts que dediquem només a teclejar.
La nova eina digital que impulsa el CIMTIC, que és el Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores, es presenta aquesta tarda dins el Four Years From Now al Mobile World Congress.
La pagesia torna a fer sortir els tractors al carrer aquesta setmana. Aquí no s'hi val res de la intel·ligència artificial, perquè continuen reclamant mesures que garanteixin la supervivència del sector. Avui es manifesten a Brussel·les, on una reunió de ministres de la Unió Europea plantejarà rebaixar la burocràcia que han de fer. També han ocupat Madrid, convocats per les principals organitzacions agràries i amb la intenció de recórrer al centre de la ciutat. A Catalunya, en principi, el dia fort de tracturades i protestes serà demà. Se n'han convocat una dotzena arreu del país i pretenen tallar diversos passos fronterers amb França, a més de vies principals com la P2 a Soses i la 2 a Tàrrega. També hi haurà protestes a les seus del Departament d'Acció Climàtica, a Tarragona i a Barcelona, però a aquesta hora ja hi ha en marxa una protesta a Tremp. Anem fins allà i tenim el Pau Rovira. Continuen tallant aquesta carretera. Pau, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, el tall encara continua, un tall que ha començat cap a 11:45 del matí, aproximadament, amb una quinzena de tractors, també un centenar de manifestants, que han tallat la C-13 i la continuïtat, és a dir, l'Avinguda Espanya aquí al centre de Tremp, just davant de la delegació territorial del govern, on els convocants de la plataforma Revolta Pagesa han llegit el manifest del Pirineu, les seves reivindicacions, i després s'han reunit amb les autoritats per entregar aquest manifest. En Gerard Cardona, que era un dels portaveus de Revolta Pagesa, ha destacat la importància d'unir tots els pagesos i ramaders del Pirineu.
Nosaltres hem començat avui aquí a Tremp, a nivell de Pirineu, perquè per primera vegada en tota la història hem aconseguit agrupar totes les comarques del Pirineu, des del Ripollès a la Vall d'Aran fins al Pallars Jussà, amb totes les parts que hi ha al mig. Hem aconseguit posar totes les reivindicacions més bàsiques en comú, que ens ha costat molt, ens hem pogut entendre, i clar, com que aquí tenim el delegat de tot l'Alt Pirineu, doncs avui hem decidit baixar per entregar-li el manifest de l'Alt Pirineu.
Doncs unes reivindicacions, com deia el Gerard, molt similars a les d'arreu del país, però també amb algunes especificitats d'aquí del territori.
Solucions reals pels danys i problemes sanitaris associats a la fauna salvatge. Més permisos per desbrossar i més recursos per poder realitzar cremes controlades amb l'objectiu de recuperar pastures.
I un altre dels portaveus, en Xavier Rivera, ens ha explicat que continuaran aquestes reivindicacions, aquests talls de carreteres, aquestes mobilitzacions, fins a aconseguir els seus objectius.
No podem afluixar. No ha aconseguit res encara, eh? No s'ha aconseguit res. Per tant, aquest moviment de lluita a nivell d'Europa, al Pallars o a les comarques de muntanya de Catalunya ha de continuar i hem de ser, som tots pagesos i ja està, i ramaders i ramaderes. No hi ha d'altra. Unitat, hem de ser contundents, pesats, no podem afluixar i així aconseguirem alguna cosa. Fins que no aconseguim alguna cosa, no pararem.
I, com deies, doncs, han emplaçat tothom a les mobilitzacions de demà, que seran les tracturades massives en diversos punts del Pirineu, també del país, i, per cert, que ens han confirmat que comptaran aquí amb la presència de gent de l'Aragó i també de França. Que fa aquí a la manifestació, Marta, dir-te simplement que es preveu que continuï fins a les 2, les 3.
Fins a quarts... Molt bé, perfecte. Gràcies, Pau. Fins demà, doncs. Bon dia.
Bon dia.
I els pescadors de Tarragona, que també s'uneixen a les reivindicacions dels pagesos i ramaders, avui no han sortit a la mar. La jornada de vaga, secundada també per les confraries de Torredembarra, Cambrils i les cases d'Alcanar, es fan defensa del sector primari per garantir un futur digne per a la pesca. Una cinquantena de pescadors també han marxat aquest matí en autobús cap a Madrid per participar en aquesta manifestació del sector primari. Josep Ramon Ruiz, els pescadors, per tant, també diuen prou.
Sí, Marta, fars també s'han plantat. Diuen que viuen les mateixes problemàtiques que els pagesos i els ramaders, com ara l'excés de burocràcia, l'impacte de la inflació o la falta de relleu. La Confraria de Pescadors de Tarragona farà tot el que calgui en favor del sector i, sobretot, per garantir un futur digne per als pescadors. Esteve Ortiz, president de la Confraria.
Penseu que darrere meu només queda una generació i ja no hi ha ningú més, i s'ha acabat. S'ha acabat tot el tema del peix fresc de casa nostra i tot el que ve de fora ja sabem el que hi ha.
Els pescadors, que demà tornaran a la feina, asseguren que esperaran els resultats de les negociacions amb les administracions per convocar més mobilitzacions.
I ha crescut la pobresa infantil a Catalunya i afecta més d'un terç dels menors de 16 anys. L'increment és de 6 dècimes des del 2022. En conjunt, la taxa de risc de pobresa de la població ha baixat lleugerament fins al 24,4%, segons les dades de l'Institut de Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, Pilar García.
Sí, però les dones tenen una taxa de pobresa més alta que els homes, gairebé un 26%, 3 punts més. Les dades de l'enquesta de condicions de vida també indiquen que creix gairebé un punt el nombre de famílies que viuen situació de privació severa, fins al 8,9%. La privació inclou, per exemple, no poder-se fer càrrec de despeses imprevistes, que això afecta un 36% de la població, o no poder mantenir una casa a la temperatura adequada, que és un 20%.
Pràcticament hem arribat a un quart i 5 minuts a dues. Un palet més tard de l'habitual, però a aquesta hora ens interessem per la situació del trànsit. Després parlarem de la previsió del temps. Ara, qui controla el trànsit i el transport públic és la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions, però a la C-16 s'està fent pas alternatiu i està provocant retencions entre Guardiola de Berguedà i Bagà en sentit nord, en direcció cap a Puigcerdà, a causa d'un accident, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Tot just ha passat fa pocs minuts. Es manté un carril tallat a la C-25, l'eix transversal a l'altura de Gurb, en direcció Lleida, a causa d'un vehicle avariat des de les 10 d'aquest matí, a causa d'obres i aturades a l'autovia C-17 des de l'Ametlla del Vallès fins la Garriga en sentit nord per anar cap a Vic. I d'altra banda, recordem que es manté tallada la C-13 a l'interior de Tremp a causa de la protesta dels pagesos de la zona. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz. Per cert, que Protecció Civil fa una crida a la prudència davant la vista de pluges abundants a partir d'aquesta tarda, que podrien anar acompanyades a tempesta o calamarsa, sobretot al nord-est del país. Tot això després del caos que va provocar dissabte al vespre a l'AP7 una forta calamarsada que va obligar a tallar durant 5 hores l'autopista. Paula Núñez, bon dia.
Bon dia. Els Mossos i el Servei Català de Trànsit estan ben pendents de l'evolució del temps i mobilitzaran, diuen, els seus efectius i mitjans segons els punts on hi hagi les tempestes i la seva magnitud, tot per protegir la seguretat viària. Davant de possibles episodis sobrevinguts de pluja forta o calamarsa, Protecció Civil recomana extremar la prudència si s'ha de circular en cotxe. Imma Soler és la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències.
Vigilar, anar a reduir la velocitat, anar d'una manera més prudent i, a més, doncs, si veiem que no podem tenir una visibilitat correcta o que la conducció no és segura, doncs aturar-nos en algun lloc amb seguretat i esperar que passi aquest ruixat.
El Departament de Territori disposa de 121 màquines llevaneu per garantir la mobilitat a les carreteres catalanes durant els mesos de fred. Dissabte, però, va ser el Ministeri de Transports, encarregat del manteniment de l'autopista, qui va activar dues màquines a Segura en el mínim temps possible.
Doncs a veure què diu del que ha de passar aquestes pròximes hores pel que fa al temps en Francesc Mauri.
Una previsió que de cara a aquesta tarda ens porta més sol al sud de Catalunya i més intervals de núvols a la meitat nord. A prop del Pirineu no es descarta algun ruixat de neu, poca cosa, sobretot al vessant nord, a la Val d'Aran, anirà agafant una mica més d'empenta a partir del vespre. I atenció a les comarques gironines. Aquí pot haver ruixats i tempestes localment amb calamarsa a qualsevol punt d'aquestes comarques del nord-est, sempre irregulars, però localment amb intensitat elevada. De cara a demà, la neu vol visitar el Pirineu de forma més dispersa al matí, de forma més extensa, continuada i abundosa durant la tarda-vespre, especialment abundant cap a la Val d'Aran, extrem nord de l'Alta Ribagorça, extrem nord del Pallars Sobirà, on per sobre dels 2.000 metres es podrien acumular al voltant de 40 centímetres de neu nova al finalitzar el dia de tot l'episodi. Fora del Pirineu, demà, més sol al matí, més núvols durant la tarda. Vent als dos extrems del país i temperatura bastant estable.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Les patronals PIMEC i Foment del Treball recomanen a les empreses que recorrin les sancions que els està enviant l'Agència Catalana de l'Aigua per consums excessius, perquè considera erroni el sistema amb què s'està calculant l'estalvi de les indústries. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, l'ACA ja ha obert expedients sancionadors a 20 empreses i 120 municipis. Montse Poblet.
Bon dia. Segons Pimec i Foment, l'ACA està calculant els estalvis de les indústries comparant els consums actuals amb els del període Covid, quan la producció de les empreses estava sota mínims. Jaume Puig és el president de la Comissió de Sostenibilitat de Pimec.
Les sancions que ens han arribat a nosaltres ho estan comptant així, cosa que evidentment ha esbarat a tothom, perquè clar, la gent ha baixat els seus consums, però clar, si l'ACA ho compta d'aquesta manera i a més ens agafa el període Covid a l'hora de fer les mitjanes, és que l'única solució que tindrem és reduir produccions de fàbriques i parar produccions.
Les sancions que estan arribant a les indústries es corresponen als consums de l'estiu passat, quan encara estaven en excepcionalitat i se'ls exigia una reducció d'un 15%. Ara, amb emergència, els han de rebaixar en un 25%. El gruix de les empreses sancionades és del sector carni i de materials de construcció.
Montse, avui nou capítol sobre les desaladores mòbils per al sector turístic, oi?
Sí, al matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Indústria i Comerç, Jordi Hereu, es mostrava partidari de permetre la instal·lació de desaladores a càmpings i hotels per salvar la temporada sempre que ells paguin la factura.
Hem de trobar ara solucions d'emergència per sortir bé aquest any. I, per tant, jo recolzo qualsevol solució que ens porti, pues, això, desaladores mòbils.
Entendria per aquests hotels i aquests càmpings que al final haurien de poder omplir les seves piscines.
Jo crec que si ells inverteixen en trobar les solucions, sí.
L'ACA continua sense haver rebut cap sol·licitud formal d'autorització per part dels hotelers de Lloret per instal·lar la desaladora que els hauria de permetre reomplir les piscines aquest estiu.
Doncs l'Ajuntament de Palafrugell tira pel dret i fart dels incompliments dels veïns amb el decret de sequera, ha decidit prohibir la construcció de piscines al municipi almenys durant un any. És el primer consistori de les comarques de Girona que tira endavant una moratòria d'aquest tipus i a Catalunya, de fet, és el segon després de Vallirana al Baix Llobregat. Anem a Girona, Clara Jordan, les normatives que hi ha hagut fins ara, està clar, no s'han complert.
No, Marta. Malgrat la sequera, l'Ajuntament no havia posat fins ara cap impediment per construir piscines i s'anaven donant tots els permisos. Això sí, amb la condició que un cop fetes les piscines no s'omplissin tal com marca el decret de sequera. Doncs bé, en una dotzena de casos, els privats no van fer cas de la normativa i un cop feta la piscina la van omplir. Juli Fernández és l'alcalde de Palafrugell.
L'opció que hi havia de donar llicències per construir amb la limitació de poder emplenar-les, hem vist que hi ha molta gent que ha incomplert. En aquest cas, entre tant, que han hagut 12 privats que, malgrat aquestes limitacions de poder emplenar la piscina, les han emplenades. Per tant, obrirem els expedients sancionadors.
Aquests veïns els han obert expedients sancionadors, sí, però volen evitar que a partir d'ara això continuï passant i per això la moratòria que s'ha aprovat, que ha de servir també per replantejar el reglament actual de piscines per adaptar-lo al canvi climàtic.
Fondària de les piscines, amplades, inclús tot el sistema de reutilització de les aigües, perquè entenem que cal fer una aposta decidida cap a donar resposta amb aquesta nova necessitat.
La moratòria, que s'aprovarà en el ple de demà, no permetrà ni fer noves piscines, ni ampliar ni rehabilitar les que ja estan fetes.
Unió de Pagesos troba injustificable que l'empresa minera ICL pugui utilitzar fins a un 80% de l'aigua que surt de la depuradora de Manresa. Hi ha una concessió aprovada per l'ACA de l'any 2021 que ho permetrà sempre que no hi hagi sequera, però la canonada, de moment, no està ni feta. Anem a Súria, a Nàtia Dell, de què es queixa, doncs, el sindicat?
Doncs mira, diu que no està en contra del sector miner, però que troba que no té ni cap ni peus, en un context de canvi climàtic com l'actual, que una sola empresa pugui arribar a gastar tanta aigua, l'equivalent a unes 10 piscines olímpiques diàries, deia Josep Bové, d'Unió de Pagesos del Bages.
És una barbaritat d'aigua. Una sola activitat privada i que li puguem permetre l'ús d'aquesta aigua per transformar-la en salmorra i enviar-la al mar. Reclamem que aquest recurs que volen malgastar pot servir per molts altres usos. No ens podem permetre que ens prenguin aquesta aigua perquè és un recurs que la societat el necessita.
El catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat, si això s'acaba executant, empitjorarà la qualitat de l'aigua del Llobregat, ja afectat per l'activitat minera de l'empresa.
Però clar, si li traiem aigua al riu, l'aigua encara serà més contaminada i les coses aniran a pitjor. Això és una bestiesa des del punt de vista ambiental i de gestió sostenible de l'aigua. Això és tot el contrari del que s'hauria de fer.
Hi ha una trentena de pagesos que han denunciat la salinització de rius i aqüífers a la zona. Glòria Gené, de Cal Filosa, és una d'elles.
Vam veure el bestiar que se'ns anava morint, no sabíem de què.
venir un veterinari, va analitzar l'aigua i va dir que el problema venia de l'aigua. Llavors, a partir d'aquí, no hem pogut fer cap ampliació de res. Tot acabarà que haurem d'anar tancant, que el tema cada cop està pitjor. I això no ho frena ningú.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, que també és president d'Aigües de Manresa, recorda la importància del sector miner a la comarca amb un miler de llocs de feina i assegura que hi ha clàusules que deixen clar que la concessió d'aigua no serà efectiva en cas de sequera.
Per assegurar aquest futur de la mineria, un dels sistemes és que puguin disposar d'aigua regenerada. Quan en podran disposar? Quan estiguem en una situació de normalitat. Si estem en situacions d'excepcionalitat com és la d'ara, no podran disposar d'aquesta aigua.
I per què necessita tanta aigua aquesta empresa?
Mirem d'explicar-ho de manera entenedora. De la mina de Súria, cada any se n'extreuen unes 600.000 tones de potassa. Aquesta activitat què fa? Genera un residu de sal, que es va amuntegant en forma de muntanya, que l'empresa necessita dissoldre. I com ho fa? Barrejant-la amb aigua i enviant-la al mar. És el que s'anomena salmorra. L'empresa assegura que la polèmica concessió del 2021 no és per produir més, sinó per complir amb el pla de sostenibilitat del sector i evitar que la muntanya de sal continuï creixent. De fet, encara no disposen ni de la canonada que hauria de transportar tota aquesta aigua fins a Súria.
Gràcies, Nati. Educació investiga les acusacions fetes públiques aquest cap de setmana contra l'Institut de l'Ebre, a Tortosa, per possible contractació irregular i excés de càrrega de feina als estudiants. L'entorn educatiu demana esperar que resolgui l'expedient per conèixer més detalls del cas. Jordi Barranca, Tortosa, des de quan s'està investigant això?
Bon dia, Marta. Fa 4 mesos que s'estan analitzant les denúncies presentades per diversos estudiants. Aquest cas ha sortit a la llum aquest cap de setmana després que el diari Ara publiqués el testimoni d'un dels estudiants que relatava com l'institut signava contractes fraudulents amb empreses de la zona perquè els alumnes poguessin fer-hi pràctiques i les conseqüències que això acabava tenint. Unes estades que a l'hora de la veritat es feien al mateix centre. Fons d'Educació expliquen a Catalunya Informació que la inspecció educativa ja està analitzant el cas i que també hi ha oberta una investigació policial contra un dels docents. Aquesta emissora també s'ha posat en contacte amb la direcció de l'Institut i ens han dit que farien declaracions un cop es tanqui l'expedient obert. Qui ha fet l'acompanyament dels estudiants és el sindicat UGT. El seu responsable d'educació aquí a Terres de l'Ebre és en Xavi Varela.
Creiem en la presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari, però com a sindicat, hem de, si ens arriben unes denúncies, les hem de traslladar al Departament d'Ensenyament o a Inspecció de Treball o on convingui, espera que s'investigui i resolgui si realment hi ha hagut aquestes irregularitats al centre o no. Estem a l'espera de la resolució d'aquestes denúncies.
El departament, a l'espera, com deien, del que puguin concloure tant l'expedient obert com la investigació policial, ja ha demanat a l'Institut que acabi amb les pràctiques de qualsevol dels seus alumnes al mateix centre.
Gràcies, Jordi. Passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Troballa excepcional al monestir de Santes Creus, a l'Alt Camp. Durant uns treballs de restauració del claustre, s'ha trobat intacte un conjunt funerari als sarcòfags de la Galeria Nord dels segles XIII i XIV. Anem, doncs, cap a Santes Creus. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
La pregunta és com és possible, Manel, que encara no s'haguessin estudiat aquests sarcòfags i què s'hi ha trobat?
Sí, expliquen els tècnics que la disposició dels sarcòfags de pedra i les seves grans dimensions els van salvar de l'espoli i que no ha sigut fins ara que han fet aquests treballs de restauració del claustre que han pogut obrir del tot el conjunt. En total s'han obert 6 de la 20ena de sarcòfags que hi ha al voltant del claustre i s'hi han trobat les restes intactes d'una 15ena d'individus que pertanyien a les famílies de nobles del Cervelló, el Cervera, els Caral, els Puigverd i els Montcada. L'arqueòleg Josep Maria Vila no s'esperava aquesta troballa.
Pensava que hi hauria els ossos remenats i l'estat de conservació impecable que tenen els que han tingut els sarcòfags, almenys els 6 que hem obert a la Galeria Nord. Després veurem què passa a la resta de galeries. Hem vist per les endoscòpies que hi ha ossos.
Carme Bagé, responsable de l'àrea de monuments de la Generalitat, donava també detalls de l'excepcionalitat d'aquesta troballa.
Excepcional per la uniformitat cronològica i de classe social que ens permetrà, a través dels resultats que aportin les diferents mostres, analitzar aquest grup social en un moment ben concret. Excepcional també per la bona conservació de les restes, tant òssies com dels teixits humans i dels tèxtils que conformaven la mortalla, per exemple, que embolcallava algun dels membres, o, per exemple, els tèxtils també que decoraven un dels dos taüts de fusta.
I en quin estat estan aquestes obres i què es farà ara amb la resta del conjunt funerari?
Sí, les obres no s'acabaran fins a l'estiu del 2025. Es concentren a evitar filtracions d'aigua i també a conservar tot el conjunt de patologies diverses que té. Pel que fa a les troballes d'aquest conjunt funerari tan important, Bagés diu que un equip d'especialistes s'encarregarà a partir d'ara d'extreure'n tota la informació possible.
Tot un conjunt que obre immenses possibilitats d'estudi, tant a nivell arqueològic com a nivell antropològic, i que podrà donar resposta en un futur ben immediat i gràcies a les moltes mostres que s'han pogut extraure gràcies a aquest bon estat de conservació, a preguntes que tenen a veure amb el perfil biològic, les condicions de vida i de treball, quina era la seva alimentació, les patologies que van patir, les relacions de parentiu entre ells.
Tota aquesta actuació de restauració també i d'investigació forma part d'una inversió de la Generalitat i de la Fundació La Caixa que supera els 3,6 milions d'euros.
Les comarques de la Selva i el Gironès concentren les curses de cotxes il·legals a la demarcació de Girona, segons dades dels Mossos d'Esquadra, a què ha tingut accés el Catalunya al Dia. Els alcaldes dels municipis afectats es mostren preocupats per si provoquen accidents. Núria Paraire, Girona, quines dades us han donat els Mossos?
Bon dia, Marta. Doncs l'any passat els Mossos d'Esquadra van actuar en una vintena de curses il·legals en un sol municipi, a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, una població petita però que té un polígon industrial. Aquest any els Mossos també hi han intervingut ja en dues ocasions. L'alcalde Xavier Santos explica que és un fenomen que pateixen de manera regular des de fa anys perquè el seu polígon és molt pla i s'hi poden fer córrer els cotxes. Li preocupa que es pugui produir un accident.
El risc hi és, forma part del municipi i a vegades més faltaria que algun dia passés alguna cosa, que és el perill que pot haver-hi, no? Si hi ha algun accident, si hi ha algun... Perquè a vegades amb molta gent, cotxes, velocitat, doncs s'ajunten tots els factors que poden fer que pugui passar alguna desgràcia.
Afirma que s'hi poden ajuntar fins a 300 persones. L'alcalde ja està valorant prendre alguna mesura, com per exemple posar impediments físics perquè els cotxes no corrin. Al Gironès, els Mossos han actuat al municipi de Fornells de la Selva. A finals del 2023, els agents hi van anar 6 vegades i van detectar que hi havia gairebé 90 vehicles participant en les curses il·legals. En el que portem d'any, ja hi han hagut d'actuar una vegada. En aquest cas, les curses les fan a la carretera del polígon, que és de 4 carrils i que connecta amb el municipi veí de Vilablareig. Al tractar-se d'una carretera de pas, l'alcaldessa Sònia Gràcia explica que no la poden tancar.
Jo he vist, sí, hem vist gravacions on es veuen bastants cotxes fent curses amb els cotxes. Sí, sí, són molts, sí, n'hi ha molts. Pot ser perillós.
L'inspector dels Mossos, Daniel López, cap de la comissaria de Santa Coloma de Farners, remarca que estan amoïnats pels problemes d'inseguretat que poden causar.
A nosaltres ens preocupa. A mi personalment em preocupa perquè són un risc, bàsicament, doncs, un risc per les persones. De fet, es genera un risc per als mateixos participants, perquè posen els seus vehicles a gran velocitat, fan aquestes maniobres, i sobretot també per les persones, doncs, que s'hi aglomeren, que s'hi concentren als voltants com a observadores.
Segons els Mossos, les curses les convoquen grups ben coordinats per les xarxes socials.
L'Audiència de Barcelona jutja avui un cas de violència vicària, que és la que exerceix un dels progenitors contra els fills o filles amb la intenció de causar dany psicològic a l'altre progenitor. En aquest cas es tracta d'un home que després de discutir per telèfon amb la seva exparella va intentar llançar el fill comú de pocs mesos pel balcó d'un tercer pis. L'àvia de la criatura va impedir la tragèdia en aquest habitatge de Nou Barris on van passar els fets. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle, què va fer aquesta dona?
Hola, bon dia. Doncs es va interposar entre el seu fill i el balcó. Tant ella com el nadó van rebre cops al cap. Un cop la dona, però, va tenir el nen al coll, l'acusat la va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. Va ser gràcies a la intervenció de la policia que es va evitar que les lesions anessin a més. L'home ha reconegut haver pegat i amenaçat les víctimes, però no pas intentat assassinar el seu fill. De fet, la seva defensa, sense èxit a l'inici del judici, en el tràmit de qüestions prèvies, ha demanat que no se'l jutgi per un intent d'assassinat, petició que el tribunal no ha acceptat. S'enfronta una petició de pena de gairebé 16 anys de presó per un intent d'assassinat i 2 delictes de maltractaments. Li demanen 20.000 euros de compensació econòmica per a les dues víctimes, que no pugui fer servir armes durant 3 anys i que no s'acosti ni a l'àvia ni al fill durant més de 10 anys un cop complerta la condemna.
Detenen una parella barcelona i Gavà per vendre presumptament més de 6.600 dosis de medicaments il·legals per internet, Ariadna Sovinyà.
Segons la Policia Nacional, la parella fabricava els medicaments en un laboratori clandestí i els distribuïa a tot el món a través de tres pàgines web diferents. El producte principal era un medicament per al tractament de la pròstata que comercialitzaven per frenar la caiguda dels cabells, però també posaven al mercat il·legal fàrmacs per al rendiment intel·lectual, l'antienvelliment o per cremar greixos, alguns no autoritzats o que requereixen recepta mèdica. L'operació ha finalitzat amb el bloqueig de dos comptes bancaris que gestionaven els detinguts, als quals se'ls imputen delictes relacionats amb la salut pública.
Catalunya al dia.
Dos quarts i mig de dues i ara ens n'anem cap a Cervera, on s'està celebrant un concurs per escollir el millor sommelier de Catalunya. Hi participen 12 concursants que passen diferents proves teòriques i pràctiques on han de demostrar els coneixements que tenen dels vins, des de la seva tipologia fins a la manera de servir-los. A Cervera hi tenim en Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Pere Joan, quin tipus de proves han de fer?
Doncs, per una banda, aquest matí han hagut de fer un examen teòric de 60 preguntes, comentar per escrit un tast a cegues de dos vins, un dels dos en llengua estrangera, i una altra prova de caràcter comercial. Dels 12 concursants, 3 passaran a la final, on, entre altres, també hauran de corregir una carta de vins errònia o la presa de comanda i maridatge d'un servei figurat. I és que, més enllà dels coneixements dels vins, també han de saber com servir-los, com maridar-los i, pràcticament, també com combinen amb altres productes. Victòria Ibáñez, vicepresidenta de l'Associació de Sommeliers a Catalunya.
Podem anar des dels cafès, als destil·lats, als olis, pernil, caviar... Hem de saber de tot. És realment una experiència enogastronòmica, que diem. Hem de fer des del principi de que tu comences i seus en una tala fins al final. I el que nosaltres volem és realment que tu tinguis una experiència única.
Els concursants, Pere Joan, ja són experts en vins, suposo, i treballen al sector.
Exacte, la majoria ja són sommeliers de restaurants, alguns són propietaris de botigues de vins i altres són comercialitzadors del sector. Per tant, aquí, entre els 12, no hi ha ningú que no tingui ja una relació directa amb els vins. I què ha de tenir un gran sommelier? Ens ho respon la presidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers, Anna Vicens, que també forma part del jurat.
Ha de tenir, a part de coneixement, que això es posa a prova al matí, ha de tenir una posada en escena, un coneixement del producte, un coneixement del vi i un coneixement també de tot el procés, no? Des de l'obertura de l'ampolla al servei, a la recomanació, al maridatge, tot el que veiem en una sala d'un restaurant.
El guanyador es donarà a conèixer aquesta nit al restaurant Els Comdals de Bergós, aquí a la Segarra, en un sopar de gala amb una mostra i degustació de vins amb 22 cellers de la DO Costers del Segre.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
4 minuts i arribem a 3 quarts de dues. Si ens demana pas ara mateix el nostre company Pau Rovira des de Tremp, suposo que amb alguna novetat al voltant d'aquesta protesta dels pagesos i ramaders aquí a Tremp, no, Pau?
Hola, Marta, doncs sí, exactament. Ara mateix acaben d'obrir el tall de la via a la C-13, ja s'han emplaçat per demà, que serà la protesta forta, la gran mobilització. Han aconseguit, diuen, els seus objectius de llegir el manifest, d'entregar-lo a la delegació territorial del govern, i per tant ja enfilen cap a casa perquè molts recorden que tenen bèsties per cuidar, tenen animals, i demà, això sí, si cal, diuen que es quedaran fins la nit.
Doncs aquesta és la novetat. Demà segur que tornem a parlar. Gràcies, Pau, fins després.
Fins ara.
S'han trobat, o s'han tornat a veure, millor, exemplars de llúdriga al tram nord del riu Anoia després de dècades desapareguda. Aquesta troballa és un argument més que l'Ajuntament de Jorba pensa utilitzar per oposar-se a les torres d'alta tensió que una empresa de generació d'energia solar vol fer passar per tot el municipi. Anem, doncs, cap a l'Anoia. Montse i Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Se sap, Montse, que la presència de la llúdriga és un indicador de la bona qualitat de les aigües. Ho podem aplicar al riu Anoia?
Sí, en aquesta part força inicial del riu Anoia, que comença entre Calaf i la Panadella i va fins a Igualada, va millorant el seu estat ecològic. Així ho indiquen els experts, que hi veuen més peixos i més aus. I també el que ha estat la sorpresa, la llúdriga. S'ha pogut captar a través de càmeres mentre el biòleg Caudal Pujol estava fent un estudi encarregat per l'Ajuntament l'Ajuntament de Jorba per conèixer l'impacte ambiental que tindria la instal·lació de la línia d'evacuació del projecte de l'empresa Matacan Solar. Ell ho confirma.
Sembla que havia desaparegut durant realment moltes dècades de tota aquesta zona. Sí que sembla que s'hi ha establert una altra vegada, perquè hem trobat un exemplar adult per una banda i també una filmació d'un exemplar adult amb una cria, que això també indica que, com a mínim, en algun lloc proper estan criant aquests animals.
I el riu hi troba el seu aliment.
Preferentment menjarà peixos i, si no pot, doncs menjarà o crancs o amfibis. A poc a poc anem veient cada cop més peixos al riu Anoia. Se veuen cada cop més també bernats pescaires, blauets i altres animals que pesquen peixos.
A Montse, la presència de la llúdriga reforça l'oposició de l'Ajuntament a aquest projecte de l'empresa Matacan Solar de posar torres d'alta tensió molt a prop del riu.
Sí, sí, clarament. L'alcaldessa Pilar Caral així ho diu.
Això, evidentment, ens reafirma la nostra intenció de demanar que aquestes línies siguin com a mínim soterrades i que malmetin a l'entorn el menys possible i que destorbin el menys possible el que és la biodiversitat que tenim, no? Per tant, aquí tota l'oposició a que es facin les coses malament o que es facin d'una manera sense pensament o sense plantejament.
Ella deixa clar que no és un no a les renovables, però que estaran vigilants.
El que els interessa és la rendibilitat i a nosaltres el que menys ens preocupa en tot cas és la seva rendibilitat. A nosaltres ens preocupa el benestar del nostre poble i del nostre entorn.
Segons els biòlegs, no només les llúdrigues podrien quedar afectades per les torres d'alta tensió, sinó que també el falcó pelegrí i el duc tindrien risc.
Més novetats que ara les hem d'anar a buscar a Badalona. La Generalitat assumirà més de la meitat del cost dels informes sobre l'estat dels blocs d'edificis del carrer Canigó. L'esfondrament de fa 10 dies al número 9 va provocar, recordem, la mort de 3 persones. L'àrea metropolitana assumirà part del cost de la rehabilitació dels edificis afectats. David Anja, explica'ns. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en la reunió on hi han participat la consellera de Territori, Esther Capella, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i també el vicepresident de l'àrea metropolitana, Antoni Balmón, s'ha establert la línia d'actuació amb dues prioritats. Primera, radiografiar la situació dels immobles, i segona, també la de les persones afectades. Així ho resumia la consellera Capella.
Una cosa és el conveni, per tant, l'encàrrec en els col·legis professionals per fer la feina d'analitzar perfectament que facin una diagnosi del que ha passat. I, per tant, el conveni és per garantir que els tècnics podran entrar a tots els pisos i que, per tant, tenen l'aval de les dues administracions. I en quant a les xifres, aniran en funció del cost d'aquests informes, tenint en compte també l'informe que prèviament ja han carregat a l'Ajuntament de Badalona.
Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha assegurat que l'Ajuntament ja ha destinat uns 100.000 euros en aquesta crisi i que actualment hi ha unes 7 famílies, això són unes 20 persones, allotjades per aquesta administració. La resta d'afectats han trobat alternativa habitacional en cases d'amics o familiars.
Doncs aquesta és la novetat. Gràcies, David Àngela. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Aquest cap de setmana s'ha constituït el moviment de renovació pedagògica dels Pirineus. Els impulsors volen compartir experiències i respondre als problemes que es troben les escoles de les zones de muntanya. Anem a la Seu d'Urgell, a Eloi Barrera. Bon dia.
Sí, així és, bon dia. Primer de tot hem de tenir en compte que al conjunt de Catalunya, tot el territori, hi ha una vintena de moviments de renovació pedagògica que serveixen als docents per debatre, per reflexionar, per compartir experiències i recursos, però curiosament al Pirineu encara no existia cap iniciativa com aquesta, i dic curiosament perquè aquí en aquesta zona de muntanya hi ha moltes singularitats i molts trets específics, però mira, no hi havia res que hi donés resposta.
També és veritat que hi ha pocs mestres, poques mestres i pocs docents si comparem amb l'àrea metropolitana, on les zones més poblades. Clar, perquè aquí tenim unes singularitats, tenim moltes ZERs, per exemple. És un moviment demogràfic una mica diferent i unes situacions d'habitatge i de pobles petits, etc., que s'han de donar cobertura educacional.
És Paqui Galeote que presideix aquest nou moviment de renovació pedagògica dels Pirineus que s'ha constituït aquest mateix cap de setmana amb docents de totes les comarques, de les 6 comarques pirinenques.
Voltem els mestres i ens coneixem entre nosaltres. Ja sabíem que hi havia aquesta necessitat perquè els mestres ens coneixem entre nosaltres gairebé tots i totes. Ja sabem que sí que hi ha un caldo de cultiu perquè ja ho sabíem, faltava la guspira.
Diu que volen aportar el seu gra de sorra per millorar la qualitat del sistema educatiu i afegeix que ja preparen una primera escola d'estiu pels docents pirinencs.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Josep Maria Flotats torna a Barcelona per dirigir i representar la disputa, una discussió del voltatge entre Voltaire i Rousseau. El muntatge que es va poder veure el 2018 a Madrid arriba ara en català al Romea amb una traducció de Salvador Oliva i amb l'actor Pep Planas que li fa la rèplica. Barcelona, Marta Vives.
Feia 9 anys que Flotats no presentava un muntatge a Barcelona i ara ho fa amb una obra que estima, la disputa, i en un teatre que feia 65 anys que no trepitjava, el Teatre Romea, dirigit pel seu gran amic Josep Maria Pou, que ha dit que era un acte de justícia teatral.
Crec que el nom d'en Flotats i el Romea són dos noms que havien d'haver estat junts molt temps abans, potser, i que està molt bé, que es complementen molt bé i que aquest és un lloc natural.
Flotats s'ha mostrat molt emocionat.
Honorat pel tracte rebut. Alhora tinc ganes de dir que em sento orgullós de poder encara fer el meu ofici defensant no solament el teatre que m'ha format i el teatre en el que crec, teatre d'art, ser teatre de reflexió indispensable.
I el text escollit és La disputa, de François Prévan, un debat filosòfic culte i divertit entre Rousseau i Voltaire sobre les qüestions del món. Una reflexió indispensable a la societat que vivim, com ha dit Flotats, de dos personatges moderns, tot i ser del segle XVIII.
Tot i siguent un debat, un enfrontament culte, intel·ligent, o sigui que com que és intel·ligent, és brillant i divertit i ple d'humor i d'ironia, despertant preguntes, idees, ganes de saber més potser de Voltaire i de saber més de Rousseau.
Pep Planas, que va debutar en Flotats al Cyrano, acompanya l'actor damunt de l'escenari. Ho fa amb aquesta retrobada de l'home de teatre amb el seu públic, un públic que ha dit, enyorat i molt. La disputa es podrà veure fins l'1 d'abril al Teatre Romea i després seguirà la seva gira per Catalunya.
L'obra literària basada en les vivències dels mateixos escriptors o escriptores amb narracions reals o fictícies centrarà l'activitat de la desena edició del Festival MOT. Es farà del 14 al 16 de març a Olot i la setmana següent, del 21 al 23, a Girona. Ja s'havia avançat algun nom, però avui a Olot han presentat ja tot el cartell. Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Sergi Pàmies i l'editor Jordi Cornudella seran els encarregats d'obrir el MOT d'aquest any a Olot. Ho faran amb el comissari del festival, el també escriptor i professor universitari Xavier Pla, que precisament aquest migdia lloava l'obra de Pàmies.
Un escriptor que publica pocs llibres i cada vegada més breus, cada vegada més intensos, cada vegada més autèntics, i on Sergi Pàmies, en els últims temps, ha anat introduint cada vegada més un tipus de narració sobre la seva vida.
A més de Pàmies, aquest any han convidat 40 autors i autores, Enrique Vilamates, Julià de Jòdar, Mònica Segustavà, Jordi Amat o Anna Pazos, referents a aquesta literatura del jo des de dins, que marca, avui diu, bona part de l'obra literària.
S'estan trencant molts tabús, que molta literatura es fa a partir de l'experiència personal, de l'experiència biogràfica, literatura que de vegades parteix del dol, o d'una experiència doncs, d'abús sexual, per exemple, o literatura que prové d'altres formes de traumes històrics, accidents, de tota mena, i que és a partir doncs, de la matèria biogràfica de l'escriptor o de l'escriptora que es comença a fer literatura.
I en clau internacional també serà en el mot d'aquest any l'escriptor i cineasta francès Éric Vuillard, la peruana Gabriela Bieber o l'italiana Claudia Durastanti.
A Lleida neix un nou cicle que reinventa la música clàssica i la presenta en Cafè Concert, un format innovador que pretén atreure nous públics i alhora fomentar el talent jove. És iniciativa de l'Orfeo Lleidatà i ja té programades les primeres tres propostes. La primera, el 9 de març, aquesta que sentim al concert d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Estela Bussoms Lleida han batejat el cicle Clàssica Oberta amb aquesta idea de trencar les barreres del gènere.
Hola, Marta, sí, per això el format és més proper
i els concerts estaran guiats per un conductor, el professor Mario Peña i Lillo, que fomentarà el diàleg entre músics i públic.
I justament per aquesta riquesa em sembla molt important poder obrir-la, poder obrir tot aquest món íntim de la música clàssica i la relació que tenen els intèrprets amb les obres.
Xavier Quinquillà, director de l'Orfeo Lleidatà, resumeix així l'ànima d'un cicle que és pioner i té la voluntat d'exportar-se a altres punts del país.
Que la clàssica, doncs, no es visualitzi com una cosa que no va amb mi, com una cosa complexa, com una cosa fins i tot avorrida, sinó que pugui ser una experiència que pugui gaudir tothom.
Dos dels tres concerts, els del 6 i el 20 d'abril, els interpretaran alumnes de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. Núria Semperen és la directora.
No només de trobar un nou espai per fer concerts, sinó sobretot què suposa els nois i les noies que seran els músics del demà, pensar en una experiència diferent de concert, tant per ells i elles com per l'audiència.
Els preus són populars, de 8 euros, i l'aforament serà d'unes 100 persones.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Una informació esportiva que passarà mateix per la presentació ja oficial que s'està fent de Ricky Rubio com a jugador del Barça de bàsquet.
Ricky Rubio, que ja fa unes setmanes que s'entrena amb el Barça de bàsquet i que ha jugat ja fins i tot alguns minuts en un parell de partits amb la selecció espanyola, però que fins avui encara no havia estat presentat oficialment. Seguint la roda de premsa de presentació de Ricky Rubio a l'auditori del Futbol Club Barcelona, hi tenim l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
Què tal, Eudald? Bon dia. Doncs en marxa aquesta conferència de premsa de Ricky Rubio, on ell, de manera personal, ha explicat els motius que el van dur a deixar el bàsquet NBA i a tornar a Europa. Aquest era el moment.
Vaig desenvolupar un estrès crònic, que això va desenvolupar que el meu organisme es desregulés i necessitava un temps per regular-me, no? Podem parlar de salut mental, podem posar etiquetes. Jo mai vaig tenir una etiqueta com a tal. Mai vaig tenir, doncs, van ser com una depressió, un trastorn d'ansietat. Vaig tenir símptomes de problemes de salut mental, que l'única forma que vaig tenir que afrontar-ho era entenent el per què havia arribat fins a aquest punt.
Aquest és Ricky Rubio, ara mateix està parlant Josep Cubells, el president de la secció de bàsquet del Barça. Hi ha també Joan Laporta en aquest acte i tota la plantilla del primer equip de bàsquet que ha entrenat avui. Té festa demà, dimecres torna a la feina, pensant ja en el retorn a l'Eurolliga dues setmanes després, Barça-Mònaco, on si tot va bé, Ricky Rubio podrà jugar, ja que sembla que les molèsties al genoll esquerre que li van impedir i acabar amb la selecció espanyola del partit de pre-Eurobàsquet sembla que no són greus.
Gràcies, Ernest. I mentrestant, el Barça de futbol s'ha situat segon a la Lliga de Primera Divisió, a 8 punts del Madrid, però pendent del que faci el Girona aquest vespre en el partit que tancarà la jornada.
El Barça ara mateix té 57 punts, a 8 del Madrid, com deies, que ahir va superar el Sevilla per 1-0 i continua com a líder, i amb un punt més que el Girona, que és tercer amb 56. Els de Mitchell, però, si guanyen aquest vespre el Rayo Vallecano o Montilivi, tornarien a superar els blaugranes i recuperarien la segona posició. El tècnic dels gironins, però, diu que ells només s'han d'intentar classificar per jugar l'any que ve la Champions, i que no poden pensar a posar-se a l'altura d'equips com el Madrid, el Barça o l'Atlètic de Madrid.
Penso que la mentalitat i el repte d'aquest equip és Champions. Tothom lo té clar, i per això ho he dit i ho he fet pública, perquè penso que és un objectiu natural.
Pendents del que faci el Girona aquest dilluns, la jornada en línies generals ha estat bona pel Barça perquè, a banda de golejar dissabte el Getafe, ha vist com l'Atlètic de Madrid es deixava dos punts al camp de l'Almeria i l'Atlètic de Bilbao, proper rival a la Lliga, se'n deixava tres al camp del Betis. Un parell de punts més relacionats amb el Barça, en aquest cas amb l'equip femení. Les jugadores Aitana Bonmatí i Salma Parayuelo són entre les nominades als Premis Laureus d'aquest any. La selecció espanyola femenina també optarà a l'estatueta millor equip mundial de l'any. I, d'altra banda, la davantera noruega del Barça, Caroline Graham Hansen, passarà proves mèdiques aquesta tarda per mirar si té cap lesió a la cuixa dreta. Va sentir molèsties en l'últim partit amb Noruega i la selecció ha decidit que torni a Barcelona perquè li facin més proves.
I a segona divisió, l'Espanyol torna a ocupar places d'ascens directe a primera després de la increïble remuntada de dissabte al camp de l'Eibar, una remuntada que va tenir un heroi inesperat.
Parlem del davanter uruguaià del filial Gastón Valles, que el dia del seu debut amb el primer equip va jugar els darrers minuts i va ser decisiu, donant l'assistència del tercer gol de l'Espanyol, que li van valdre els 3 punts.
Estoy muy feliz, todavía no me lo creo porque pasó todo muy rápido, tuve que viajar y todo, pero nada, una locura y nada, lo más importante que sacamos la victoria adelante. Los minutos que tuve los pude aprovechar muy bien y así que muy feliz.
Gastón Vallés va tenir ben poc temps per gaudir de la victòria perquè l'any demà al cap d'unes hores jugava amb el filial i va marcar també un gol que els donava la victòria. Diu que l'acollida que ha tingut el primer equip ha estat molt bona.
Todos son chicos muy buenos que me acogieron de primer momento y nada, me lo han hecho muy fácil. Nada, muy contento porque uno siempre que cuando entra a un lugar nuevo a veces cuesta un poquito, pero me lo han hecho muy fácil y la verdad que aunque lleve poco tiempo, disfrutando.
L'Espanyol feia 4 mesos que no estava en zona d'ascens directe, és ara segon amb 47 punts a 3 del líder, que és el Leganés. La jornada de segona també es tanca aquest vespre amb el partit Mirandés-Osca.
No t'ho pots perdre.
I per acabar, una proposta teatral atrevida per veure a partir de demà al Teatre Maldà de Barcelona, Pa amb tomàquet al demà. És una sàtira d'una societat que ja no sap on té les prioritats, l'escenari és aquest, un president que fuig, unes eleccions generals accelerades i un nou partit polític al govern. I aleshores entren en vigor una sèrie de lleis i, atenció, el pa amb tomàquet queda prohibit a tot Catalunya. Això provoca manifestacions, protestes, que comencen com accions pacífiques, però que acaben en una guerra sense nom. Un espectacle de la companyia i productora Application Rejected, funcions de dimarts a dissabte, a les 8 del vespre i els diumenges a les 7, fins al 19 de març al Maldà.